Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Mentre continua la guerra a l'Iran, Donald Trump insisteix que prendrà el control de Cuba. En un acte a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha reiterat que, d'una manera o altra, controlarà el país caribeny, governat des de fa més de 60 anys per un règim socialista.
Crec que tindrà l'honor de prendre Cuba. Prendre Cuba d'alguna manera. Puc alliberar-la o prendre-la. En realitat, em puc fer el que vulgui. És una nació molt dèbil ara mateix.
Trump diu això el dia que el ministre cubà de Comerç Exterior i Inversió Estrangera ha confirmat a la cadena NBC que els cubans que resideixen a l'estranger i, per tant, els exiliats a Florida podran invertir a l'illa, una cosa que fins ara estava prohibida per llei, tret que participessin en empreses estrangeres o de capital mixt. Segons informa l'agència EFE, el govern cubà també estudia facilitar la compra de propietats immobiliàries als cubans residents a l'exterior, cosa que, a la llarga, permetria el retorn de molts ciutadans exiliats de Florida. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Almenys 200 persones han mort a l'Afganistan per un atac pakistanès contra un centre de rehabilitació de toxicòmens a Kabul, segons assegura el govern dels talibans. Les autoritats del Pakistan neguen haver atacat el centre sanitari i afirmen que els seus objectius eren bases d'insurgents.
El Partit Popular demana a Vox que posi fi a les evasives i permeti governs a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, després de la victòria dels populars en aquesta última comunitat. Els de Santiago Abascal no cedeixen i exigeixen garanties que es complirà el nucli dur del seu programa en aquests territoris.
Els sindicats majoritaris continuen amb les aturades aquest dimarts al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, els sindicats majoritaris a l'ensenyament. La setmana de vaga ha començat al Barcelonès i al Baix Llobregat amb un seguiment d'un 70% segons els sindicats i d'un 31% segons Educació. La manifestació al centre de Barcelona ha reclamat un nou acord que millori les condicions laborals i salarials.
El Festival Grec i el Teatre Lliure celebraran conjuntament els seus 50 anys amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, una obra que inaugurarà el Grec el 29 de juny i també obrirà la temporada del Lliure el 17 de setembre. La peça, amb una nova traducció al català a càrrec de Marc Rosic, compta amb la direcció escènica de Marta Pazos i la musical de Dani Espasa. L'Hospital del Mar de Barcelona ha inaugurat la segona fase de l'ampliació que permetrà millorar l'atenció sanitària del centre.
En el nou espai hi ha 75 llits més, 4 quiròfans d'alta complexitat, un heliport i una farmàcia hospitalària amb un sistema robotitzat pioner al món. A més, també s'han ampliat diversos serveis com les urgències, la unitat del dolor i la unitat de cures intensives. Víctor Paez és el director mèdic assistencial de l'Hospital del Mar.
Es mucho dinero, lo sabemos perfectamente, pero sí que es verdad que es una fase que es necesaria para el hospital si queremos estar a la altura de lo que nuestros pacientes y nuestros profesionales necesitan.
Ara la direcció del centre ja treballa en la tercera i última fase d'ampliació. Quan finalitzi aquesta última etapa, prevista per l'any 2032, l'Hospital del Mar arribarà a tenir prop de 140.000 metres quadrats, que tripliquen els 46.000 metres quadrats que tenia el centre quan va començar el procés de transformació l'any 2017.
Esports. El Barça ja prepara el partit de tornada de vuitens de la Champions contra el Newcastle de dimecres al Camp Nou. Aquest dimarts hi haurà roda de premsa prèvia de l'entrenador Hansi Flick. També aquest dimarts el president electe del club, Joan Laporta, passarà pel matí de Catalunya Ràdio.
El Manchester City de Pep Guardiola rep el Real Madrid a la tornada dels vuitens amb un repte majúscul al davant. Ha de remuntar un 3-0 en contra si vol jugar als quarts. L'equip blanc té les altes d'Mbappé i Bellingham. El partit que transmetem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha superat l'Eibar per 2-0 amb gols d'Ona Barabat i Lucía Vallejo. Les blanquiblaves ocupen l'onzena posició de 16 equips, però estan molt lluny de les places de descens, a 15 punts.
D'altra banda, l'Espanyol ha presentat una queixa formal al Comitè Tècnic d'Àrbitres arran de l'arbitratge que va patir aquest diumenge l'equip masculí en la derrota al camp del Mallorca. L'àrbitre va validar un gol del Mallorca, tot i que el VAR el va advertir que hi havia una falta prèvia molt clara d'un jugador balear.
I Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, serà el reclam principal del torneig ATP 500 Barcelona Open, que es disputarà al Club de Tenis Barcelona de l'11 al 19 d'abril. Hi haurà 8 dels 20 millors tenistes del món, 4 dels quals top 10.
Fins aquí les notícies.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Joan Laporta. I després de les eleccions, què? Com encara Laporta el seu nou mandat? Hi haurà canvis al club? Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, respon Joan Laporta.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, el 932-0-7474 de la nit dels ignorants, que arrenquem aquesta segona hora, com sempre, a Catalunya Ràdio. I ho fem amb la Ramona, des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Que resulta que una noia deia que bueno, lo de no sortir gaire, no sé què. Però a mi els meus pares no els feia gaire gràcia. Quan era ja començada a ser fos, ja quasi volien que fos a casa. Al millor algun dia sí, que estava al millor les 10, havia sortit amb les amigues i tal, i al millor les 10 i no sé, però ells ja començaven a patir.
Ja, i abans i que no fos fosc, la volien que ja estiguessis a casa, no?
Sí. Sí. I la gent d'avui dia surten a les tantes. Sí. A mi no m'ho haurien deixat fer, això.
Sí, sí. Mira, veus com canvien les coses, Ramona? Com canvien. Moltes gràcies per compartir-ho.
Val, adéu.
Adéu. La Francesca, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companyia i tots els ignorants. Mira, que volia donar solució a aquesta senyora de Llimoner,
sí,
que les llimones va justa, és sí, que els llimoners tenen que haver-n'hi dos. O sigui, n'haurà de comprar una altra perquè es polinisin d'una a l'altra. Perquè les abelles volen d'un costat a l'altre i és el que produeixen la flor amb el fruit. I llavors, un cop hagi plantat això, a cada llimoner una galleda d'aigua plena de guano i de vitamines d'aquestes que hi ha per les flors vitamines, però el guano que no falti.
Aguano, i perdona, ja què és aguano?
Guano és un aliment... és dels excrements, no sé ara de quin animal és.
Això. Un fertilitzant, diguéssim.
Sí, un fertilitzant.
D'acord.
Però que és molt antic i que va molt bé.
I va molt bé pel llimoner.
Jo faig servir, sí.
Molt bé. Però la clau és tenir-ne dos, veig?
Dos. Com tots els arbres, han d'anar de dos en dos.
De dos en dos, perfecte.
Perquè necessita el mascle i la femella, també.
Molt bé. Molt bé, vale. Doncs a veure si ajudem. Moltes gràcies, Francesca.
Bona nit, que ho passeu bé.
Igualment, adéu. La Fina, des de Nou Barris, a Barcelona, bona nit.
Pues buenas noches a un programa como este, que yo le definiría como un programa para curiosos, para insomnes, para inquietos, y como un medicamento, pero con consecuencias secundarias mucho más beneficiosas, todas ellas beneficiosas.
Quina sort.
Sí, yo pienso que es así. A ver, esta noche se ha dicho eso de la ramuneta, ¿no? Bueno,
sí.
Imagínese usted un ejemplo práctico, que somos tres amigas, íntimas amigas, y de repente dos discuten duramente y te ponen a ti como árbitro. Y tú, claro, entonces es fea que trabaje, sería una habilidad de armonizar. Fíjense que defienden posturas antagónicas, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, usted tiene la habilidad de contentar a las dos. Y no se rompe la armonía ni la amistad entre las tres.
Això és fer la puta i la Ramoneta, diguéssim, ¿eh?
Sí. Sí. Y fíjese que son posturas contrapuestas.
Sí, sí.
Pero usted satisface a la una y a la otra con el razonamiento queda.
Vale. Molt bé.
Ahora tendría yo dos preguntas para mí. Se acerca mi santo y dice mi marido, ¿qué quieres de regalo? Digo, mira, pues quiero volver a mi niñez y quiero que me convides toda una tarde a una pista de autochoques. Entonces tú tienes que evitar aquel choque que a ti te den. Yo voy a interpretar, ya que eres un gran conductor, que es un choque, un golpe que me da la vida. Entonces tú tienes que darle a otro, que es la respuesta de defensa que yo haría contra los golpes que la vida nos da. Sobre todo cuando ya peligrosamente hemos pasado la cincuentena. Entonces, el medio siglo de vida. Y vienen lo peor de la vida, nos queda por pasar. Vienen achaques, vienen cosas, las roturas, o sea, yo qué sé, reumas, etc. Bueno, pues cada golpe, yo esa tarde estaré toda la tarde en los autochoques. Y digo, vete con cuidado, ¿eh? Pero piensa que cada golpe que te den, tú deberás dar otro, porque yo quiero responder a la vida con el golpe que a mí me ha dado.
Muy bien.
Ah, sumate. ¿Sabe dónde hay aquí en Barcelona una grandiosa pista de autochoques?
A ver, ahora. Muy bien.
Y la última sería cómo contactar con los organizadores del maratón de TV3. Creo que este año va de enfermedades neurológicas.
Sí.
Y para neurológicas, las enfermedades de la vista, el nervio óptico, como le tengas un poco tocado. Entonces aquí se han tocado muchos temas, dolencias hepáticas, óseas, de todo, orden de la piel, epidermis, en fin, cáncer, que es muy grave. Y a ver si dan un empujón, caramba, ya que para neurológico los ojos están llenos de nervios, a ver si también se preocupan del tema de la visión y dedican, pues eso, la parte de la recaudación, a sensibilizar.
Perfecta.
La plataforma que recogemos últimos avances y los temas de la vista, pues sí, por una parte y según qué leer, tal, están adelantadas, pero por otros no van tan como nos gustaría que fueran.
Molt bé. Molt bé, Fina, doncs busquem el contacte.
Le he enviado un relato de uno de los muchos que tengo.
Ah, que bé, molt bé.
Magno Amor.
Sí, senyora.
No sé si ha llegado.
Sí, ha llegado. Ja tinc la carpeta amb el primer relat, que és el de la Fina, sí, senyora. Ha arribat.
Però li ha llegado?
Sí. Ja el tinc a dins d'una carpeta que posa especial contes ignorants, o sigui que ja ha arribat, sí. Ja el tenim aquí.
Bueno, Vale, está contabilizado 5 minutos, pero bueno, usted dirá si le echa un vistazo, ¿vale?
Molt bé, perfecte, Fina.
Muchísimas gracias.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Y por su programa y por las entrevistas que le vuelvo a decir, es la parte casi que más me gusta.
Ay, qué bonic. Molt... Gràcies, Fina. Adiós. Una abraçada. Adéu-siau. A veure, una cosa que us vull dir abans que coneguem una mica més la nostra parella, que són tres, perquè són dos nets i una àvia del tercera generació, que és que tenim, o sigui, aquesta setmana acabarà amb una celebració molt especial, que és el Cap Butaca Buida, que és el dia 21, que és dissabte, i aquesta setmana cada dia farem alguna sorpreseta. Per tant, tenim, per qui vulgui, ara mateix trucar al 932017474, per anar al teatre tenim una entrada doble per veure un muntatge que es diu Una idea genial al Teatre Condal de Barcelona. La funció és el dimarts 24 de març a les 8 del vespre. És un muntatge, una obra de teatre amb la direcció de Xavier Ricard, on surt Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garatxana i Anna Azcona. I és una comèdia. Ja us ho dic ara, que si voleu riure i passar-vos-ho bé, entrada doble per anar dimarts que ve a les 8 del vespre al Teatre Condal de Barcelona per veure Una idea genial. Si voleu trucar, l'Aina ara mateix us pot atendre. Mentrestant, nosaltres coneixem una mica més a fons els nostres protagonistes del Tercera Generació.
Tercera Generació.
Què s'han de dir l'Anna, una àvia de 90 anys, i dos dels seus 9 nets, en Nil, de 26, i la Laia, de 23, tots tres esportistes i grans amants de la muntanya. L'Anna, a més de tenir 5 fills i 9 nets, d'haver fet maratons i curses de muntanya, tenia molt clar que per tirar endavant la família havia de treballar i es va dedicar a cosir.
I vaig anar a cosir. Que sort d'aprendre de cosir, perquè ha sigut la meva feina molt bonica de cosir. Cosir. Jo, de petits, els meus fills sempre els hi feia la roba. Jo també m'he fet molta roba. Sort d'això. La meva mare es va enfadar, però és que no, jo també volia estrenar, eh? I a 14 anys vaig deixar el col·legi i me'n vaig anar a treballar. Sí. I llavors vaig treballar fins que em vaig casar i llavors no vaig poder, després no vaig poder uns quants anys, perquè vaig tenir, amb 6 anys vaig tenir els meus fills. Però després, com van ser més grandets, sí, llavors vaig anar fent... Sempre em demanaven per anar a fer o de cosir o... Sí, de llançaria, estava en una fàbrica que feia llançaria, coses molt maques.
És a dir, la seva etapa de professió va ser cosint amb una empresa, una fàbrica de llançaria.
Sí, sí, sí. Feia coses molt maques.
I va ser molts anys?
Bueno, 12 anys, a veure, 14 fins a 25 que vaig casar, sí. Sí, sí. Sí, gràcies a això he tingut la meva paga de retiro, perquè després sí, anava a les tardes a unes hores que després vam comprar tenia una botiga d'electrodomèstics, una al meu marit i una jo. I també vam estar uns anys amb les botigues. Moltes coses hem fet.
Ja
moltes coses. Aquí a Mataró. Moltes coses. Després la meva mare es va jubilar, que era mestra, es va jubilar i llavors em va venir a ajudar una mica, i llavors jo també podia sortir més.
L'àvia ha cosit tota la vida i s'ha fet la roba. En Nil ha pogut compaginar la seva vida professional amb els seus gustos personals.
Doncs mira, jo ara estic treballant a un celler, aquí a Sant Cebrià, que també m'ho estic combinant amb el refugi aquest de Montiet. Estic pujant cada setmana també perquè volem reformar... Bueno, estem reformant una antiga pallissa, en el que la idea és fer tallers de meditació, de ioga, musicoteràpia i coses així, que va molt bé per la salut mental. I, a més, en aquell espai que és màgic, doncs l'objectiu de moment és aquest.
El refugi del seu tiet al Berguedà. Això comença a ser molt interessant, i més després que l'Anna ens hagi dit que els de la nit dels ignorants ja estem convidats.
I tinc un fill que té, això que diu, ell té un refugi a la muntanya, sí, que es diu Sant Romà de la Clusa. Marta, si un dia hi vols anar-hi, vés-hi, que t'atendrem molt bé.
Jo espero fer un taller d'aquests de meditació, sí, que m'interessa.
Home, i tant, sí, molt. Sí.
molt maco, un refugi rural molt maco.
On està situat?
A Berga, a sobre de Berga, al Callaràs.
Se'n diu Sant Romà de la Clusa. Si ho busques per internet, el trobaràs. Sant Romà. Sí, però quan vagis allà, sempre dius que ets, de...
Sí, sí, sí.
De la nit dels ignorants, eh? Perquè ja fa temps que ja ni preparo el meu fill. Si ve algú de la nit que treballa a la nit dels ignorants, tu mateix, eh? Vull dir que... Jo...
Això és un lloc complicat per anar-hi, diguéssim, per una urbanita, per una urbanita.
No, pots arribar.
O has de pujar dalt d'una muntanya, no. Després de 3 hores de suar,
no, no, no.
I 900 metres de desnivell.
S'arriba amb, sí, amb el cotxe.
S'arriba amb el cotxe.
Sí.
De fet, un cop estàvem allà, un cop estàvem al refugi, i vam trucar a la nit dels ignorants per fer una pregunta per la iaia o alguna així. No sé quin joc vam fer, que la iaia deia que estava escoltant la nit dels ignorants i em vaig amagar i vam fer una pregunta o alguna així.
Van telefonar, però van telefonar...
Ens va sortir malament.
Amb un altre telèfon.
No sé, jo crec que vam telefonar bé, però algo va passar.
Sí, 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 perquè, clar, els nens venen molt allà dalt. Jo hi he anat molt i vaig molt ajudar el meu fill, molt, l'hem ajudat molt. Perquè és molt problemat. Però ja fa 21 anys que hi és. És preciós, eh? Vés-hi, Marta, vés-hi. Però digues que ets, la
part. I la Laia, a més de trucar la nit dels ignorants i equivocar-se, que no torni a passar, eh? Jo diria que és la més artista de la família i, si no, escolteu.
Jo estic fent un disc...
Estàs fent un disc,
sí,
cantat?
Sí, faig música, faig cançons i una mica l'objectiu és rodar una mica amb la música i almenys englobar la música amb altres aspectes més així naturals, tipus em veig vivint en una masia i fent tallers de música o coses de l'estil, perquè no sé si em veig 100% el món musical allà cèntric, saps? Però aquesta és la idea.
Què diu la Laia, que fa un disc?
Quin tipus de música faig? No ho tinc molt clar. Al final el que faig és sentir coses, escriure-les i transformar-les en cançó. Jo penso que és una mena de moment, tiraria més cap a un pop reggae amb tocs de rap i de rock, diria jo, una mica per englobar-ho, però cada cançó és un món i no em tanco com en cap estil. Però sí que crec que tinc com una marca personal, o començo a tenir, que almenys de les temàtiques, de la manera d'escriure i les rimes i l'actitud.
És a dir, fas lletra, fas música i la interpretes tot.
Sí.
I qui toca?
Sí, jo toco... De fet, el meu primer ukulele li vaig regalar a la iaia.
És a dir, tu
ja
toques
pogués...
l'ukulele?
O sigui, ara ja no, perquè ara em fa molta mandra, però perquè l'ukulele és raca, 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 iaia, tot el rato és raca. Però vaig començar amb l'ukulele i quan em vaig passar la guitarra, li vaig passar l'ukulele a ella. I... No sé si ja t'has comprat un més bo, però jo et vaig donar el meu primer. No sé si ja has canviat d'ukulele, segurament, perquè potser ja no funciona. Però sí, i la guitarra, o sigui, he fet concerts així de cantautora, però ara vaig amb una banda, amb saxo, trompeta, baix i tot això, i ara només canto i faig el show que m'agrada més.
Qui sap i qui no, com s'escull la raó? La justícia i el just crec que no tenen una bona relació.
Perquè sempre seguim el ramat més gran. Et penses que tens gustos, però és que et tenen a estudiar. Observant la contra, n'aprendrien tant. Anem amb cares quadrades i l'absurd ens enganxa. Em dic LP i això està a les plataformes, tot. D'aquí unes setmanes trec el single del disc i això, E-L-A-P, és el meu nom artístic.
Ho buscarem.
És L-A-P de Laia Prat. clar. L-A-P. Però escrit.
Pot ser long play, també dic, exacte. No? Pot ser un long play, està ben vist.
Està ben trobat, que sí?
Està molt ben trobat. Doncs tota la sort del món, Laia Prat, L-A-P, amb el teu projecte musical.
Mentrestant anem avançant, deixant ferides al nostre costat. No mirem ni mirarem fins que siguem els que rellisquem, perquè sempre seguim el ramat més gran. Et penses que tens gustos, però és que et tenen a estudiar. Observant la contra n'aprendríem tant. Anem amb cares quadrades i l'absurd ens enganxa.
Tenim àvies de 90 anys que són esportistes amb netes que són estrelles musicals. Vull dir, tenim de tot a la nit dels ignorants. 5 minuts i arribarem a 2:15 de la matinada al 93207474 i els missatges de WhatsApp que encara tenim pendents al 667-220-148. Avui també ens hi hem trobat una pregunta que va una mica més enllà, que ens fan Sergi des de Sant Fruitós de Bages.
Doncs mira, he sentit que mitjançant fent regressions, no sé si algú que ens escolta i entén del tema, que mitjançant regressions, aquestes que et dormen, et pots refrescar records de quan eres petit. Ara que has dit això de quan la teva amiga s'ha vingut al pis i els records que heu tingut de petits, doncs a mi m'han dit que fent una regressió d'aquestes pots refrescar una miqueta els records. No sé pas si hi ha algú que hi entén o que no en fa, o sap algú que no en fa, o què se'n sap d'això.
Doncs a veure si algú sap contestar aquesta pregunta sobre les regressions i tornar als records de quan ets molt petit. Ens truca la Marina de Barcelona. Bona nit, Marina.
Hola, bona nit. Avui volia preguntar que he recordat, ho he sentit a dir, un menjar mariner que es diu all i pebre. Sí. Tinc entès que és amb angula, principalment, i si no, amb rap, o com es fa? Algú em podria dir els punts que...
Com es fa l'all i pebre, vols saber?
Sí.
Perfecte.
Sí.
Molt bé.
Tinc entès que s'utilitza l'angula i, en el seu cas, un altre cas, el rap, però és un menjar mariner, però me'n recordo una mica, però no podia veure si algú m'ho podia explicar.
Perfecte, molt bé. Doncs a veure què ens diuen, Marina.
Molt bé, bona nit a tothom.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies.
Adéu.
Bona nit.
I un record molt especial que ens vol enviar la Dolors per algú que ja no hi és i ens ho ha deixat el missatge.
Encara que una mica tard, voldria afegir-me al condol a la família del company de Vilavella. Personalment no el coneixia pas, però l'havia sentit molt i molt a la enyorada i desapareguda com. Així com aquí us escoltem a la nit, a la com el programa era al matí, no en va, es deia com llevar-se. Que, per cert, molts companys que trucaven a la com, ara ens hem passat aquí, som un grapat.
Tres minuts i 2:15. A aquesta hora, com cada nit de dilluns a dimarts, arriba el moment de recuperar els moments més destacats de la setmana anterior. Quins haurà triat l'Aina Grau? Aina, bona nit.
Bona nit. La setmana ha estat marcada per l'accent barceloní, amb diverses preguntes relacionades amb la ciutat comtal. Per exemple, aquesta sobre el Club Helena al barri de Gràcia.
A l'època de la meva joventut, jo era molt assídua del Club Helena de Gràcia,
sí,
que estava al carrer Ros d'Olano.
Sí.
En aquí hi havia una pista de ball, hi havia un teatre on es feien obres per persones amateurs, que jo hi participava també. M'agradaria saber quin any es va tancar.
Records de la Maria Rosa de les Corts, que la mateixa Marta Romagosa comparteix, tot i que no deu anar gaire sovint a l'Aper Diagonal del barri de Gràcia, ja que no sabia que estava tancat.
Jo el Club Helena encara el recordo, eh? De quan s'hi feia teatre, el recordo. No sabia ni que estava tancat.
Aquella mateixa nit ens va trucar el Pep des de Barcelona, president del Club Helena.
Volia donar la bona notícia que el Club Helena és viu. És veritat que el local que tenia el Bosch de l'Ano ha tancat des de l'any 2004, però l'associació, diguéssim, i el que és el Club Helena, que jo ara mateix presideixo, encara funciona. Sí que als anys 90, pel que explicava la senyora, segurament, bueno, cap als anys 95 o així, es va deixar de fer tot el que és el ball, aquest que es feia des dels anys 70, i només, bueno, quedaven, és com una associació cultural i que hi havia un esbar, un club d'escacs, un grup de teatre, com ella molt bé ha dit, i un grup que, de lírica, un grup de sarsuela. I avui en dia, quan es va tancar el local del carrer Bosch de l'Ano, perquè no complia les normes de seguretat i, per tant, no es va poder renovar la llicència d'activitat, doncs l'esbar va anar a parar amb una altra associació, el Club d'Escacs encara està viu i també funciona en el local del Bosch de l'Ano al davant, que és el Centre Mural, Institutiu de Gràcia. I el teatre i la sarsuela, que necessitàvem més espai, vam estar uns anys donant voltes per Gràcia, i des de l'any 2012 que l'activitat la fem al carrer Montseny, també de Gràcia, amb el que és, bueno, vam arribar a un acord amb les monges del Col·legi Sant Josep, que tenen un auditori molt gran i molt maco, i des de l'any 2012 que l'activitat la fem allà.
Un altre element barceloní que va aparèixer la setmana passada al programa va ser la Sagrada Família. Qui feia la pregunta era la Maria Teresa, des de Valls.
Mira, que volia fer una pregunta referent a la Sagrada Família. Dic, ara que s'ha fet això de la Torre de Jesús, que ja es dona per acabada o encara hi ha més coses a fer?
Una pregunta difícil, Maria Teresa. És com, què va ser primer, l'ou o la gallina? I impossible de respondre. Tot i això, la Maria Teresa des de Valldoreix i la Mercè des del carrer Indústria de Barcelona es van arriscar a dir-hi la seva.
Resulta que aquest any és l'any que va morir el Gaudí, és l'any Gaudí. Va morir atropellat per un tramvia a Barcelona,
Sí.
I llavors resulta que estan acabant una torre, que és la torre que es diu de Jesucrist, que diu que la inauguraran aquest any per ser l'any Gaudí.
Clar.
Però com que encara falten molts detalls escultòrics, amb tota la Sagrada Família, es calcula l'any 30 o possiblement l'any 34.
La Torre de Jesús, ara al mes de juny, sembla que és el dia 10, vindrà el Papa, el Lleó 14, a inaugurar-la, no? O sigui, això s'acabarà ara. Però les obres total, tinc entès que s'acabaran d'aquí 10 anys. Hi ha ara, de moment, la façana del Naixement, que és la que va fer, Gaudí, la va fer ell, la va veure acabada. Aleshores, hi ha la façana de la Passió, que dona al carrer Sardenya, Naixement Marina i Passió Sardenya. I aleshores, en el carrer Mallorca, falta ara la façana de la Glòria, que és la que, si Déu vol, s'acabarà d'aquí 10 anys.
I acabem amb un programa molt nostrat que ja va ser protagonista del Resum fa un parell de setmanes.
Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a la Trapa'm si pots de TV3. Quina alegria!
Avui no parlarem del Llucià Ferrer, sinó d'una pregunta que va sortir al programa del dimarts 10 de març. El moment era aquest.
Qui va prendre el relleu de Xavier Solà al capdavant de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio?
Però va encertar la resposta al concursant? L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet, ens treia de dubtes.
Pues no l'ha encertat.
No l'ha encertat. Me catxis, no. Home. M'ho dius de veritat?
Sí.
No l'ha encertat.
Sí, t'ho dic de veritat. No, jo només que he dit, Marta Romagosa. I ell ha dit l'altre nom, que no em diguis qui era, perquè no ho sé.
L'altre nom, i el que el concursant va donar per bo, va ser el de la Mariola Dinarès.
Hola, ignorants, com esteu? Doncs mira, jo m'ha fet molta gràcia aquesta pregunta, i a més això, que no l'hagin encertat, i que hagin dit que jo he agafat agafat el relleu del Xavier Solà a la nit dels ignorants. És un programa que és la cultura de la ràdio a Catalunya de tota la vida, acompanya, trencador, i es va actualitzant al llarg del temps, i ara amb la Marta Romagosa també, de tant en tant, també l'escolto, i fa molta companyia. I això, el que m'agrada a mi, que amb això sí que coincideixo amb el programa, a mi m'agrada aprendre cada dia. Sempre es poden aprendre coses noves, no? I allò que diuen d'anar-te'n a dormir havent après una cosa nova, si cada dia n'aprenem una, doncs ens anem fent, diríem, més savis, no? Però sempre, com dieu, sempre som ignorants, però anem aprenent una mica. Això m'apassiona del programa. Bé, jo ara he deixat una mica de banda el fer un programa de ràdio cada dia i estic, diríem, en el món del podcast, no? I estem a punt d'estrenar la que seria la desena temporada del Pop-Up. Ara ja sabeu que és en podcast i té com a gran sorpresa aquesta desena temporada. Res, els pròxims dies la podreu escoltar. És que té una minificció de ciència-ficció. És a dir, ens preguntem, és real o és ciència-ficció? Protagonitzada per un actor i una actriu, ja ho puc dir, és el David Bagés i l'Alma Alonso, que en realitat són parella també a la vida real, doncs fan això, fan de parella, que li passen un seguit de coses, un seguit de neguits, i després aquesta ficció fem reaccionar a experts i expertes, a actors de doblatge, gent que desenvolupa intel·ligència artificial, la Carme Torres, matemàtica i especialista en robòtica assistencial, i ells reaccionen i parlem de si les coses que estan passant són reals o potser són de ciència-ficció o poden passar en un futur, i reflexionem sobre cap on anem. Una salutació a tothom, oients, us trobo una mica a faltar, eh? I petons i una abraçada a tu, Marta, a l'Aina, a tot l'equip.
Mira els ocells, com no tanca ja ve l'hivern, com no tanca ja ve l'hivern, se'n van buscant altres paratges més calents, altres paratges.
I com sempre acabem el resum recuperant una pregunta pendent de resposta. És aquesta, de l'Òscar, des del barri de Sant Antoni.
Volia fer una pregunta sobre les aus que parlen. M'agradaria saber si només parlen els mascles o també ho fan les femelles.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Mira els ocells, com no tanca ja ve l'hivern, com no tanca ja ve l'hivern, i una cançó.
Ara passen 6 minuts de 2:15, si ens truca el 93207474, en Guillem, des del Fort Pienc de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé, més que volia matisar un comentari que vaig fer fa diversos dies sobre el programa dels matiners que feu a Catalunya Ràdio, que el vaig comentar que és de la cafeïna, perquè no me recordava del nom del programa. De quan en quan amollaven així castellanades que feien mal als oïts.
Sí.
Però això ho vaig comentar perquè en una ocasió sí que ho vaig sentir, però aquest programa l'escolto molt, molt poc. I fa 2 o 3 nits el vaig escoltar i vaig comprar que el que vaig escoltar jo ho feia molt correctament. És que com que participen diverses persones en aquest programa i dura molt, doncs pot ser que jo tingués la mala sort d'escoltar-los així, parlar malament. Ja. Només per comentar això.
Molt bé, per puntualitzar, perfecte.
Sí, exacte, i respecte a l'oient que ha preguntat de la llipebre, jo mai he escoltat lo de la llipebre d'Angula, però crec que és perquè és molt car. L'Angula és molt cara, jo l'he sentit més aviat que es fa l'anguila, i també l'he sentit, i bueno, jo també ho faig de verat. O sigui, així peixos forts, de gust fort, perquè si fas amb peixos blancs, com que és un plat molt especiat, crec que el gust del peix es queda molt camuflat. Clar. Però, bueno, això que ho digui les persones que ho entenen més.
Molt bé, perfecte.
Molt bé, doncs
moltes gràcies, Guillem.
Molt bona nit.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit.
Adéu, igualment.
Encara ens queden alguns missatges escrits que ens heu deixat al 667-220-148. L'Artiom, des de Barcelona, vol saber per què el número pi té decimals infinits. L'Anna, des del Fort Pienc, una botiga de reparació d'electrodomèstics i electrònica, que ens ho demanaven fa uns dies, diu: Sat Dorben, especialitat en rentadores, forns, microones, cafeteries automàtiques... Cafeteres, perdó, cafeteres automàtiques... i petits electrodomèstics al carrer Diputació 53. I en Joan des de Lleida ens diu: voldria saber si algun ignorant coneix un ofici antic que m'han parlat que hi havia a Barcelona. Es tracta d'un escrivent que es plantava en un carrer o plaça amb una taula i cadires i la gent li encomanava d'escriure una carta o documents. Diu, a veure si algú que escolta la nit dels ignorants em podria ampliar aquesta informació.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
T'estàs tornant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millora.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Va, que ens truca en Pep de l'Eixample de Barcelona, que crec que té una resposta que fa molt poca estona l'Aina ha fet referència. Pep, bona nit.
Hola, què tal, Marta? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé. Escolta'm una coseta, ara una altra resposta, mentre us estava aquí marcant el telèfon, que aquest aparat que nosaltres tenim aquí, que és intel·ligent, sempre va més d'un minut de retreçat,
sí.
I mentre us estava marcant, estava repetint atreçat. Vaig llegir una novel·la, que no me'n recordo quina és, si de cas ja la buscaré, sobre la resposta aquesta de que hi havia persones que t'escrivien una carta o t'escrivien uns documents o sí. Llegien uns documents. Això ho feien. Aquesta novel·la està explicant tot això. Això va ser els anys, pues, devien ser, no sé, els 1700, 1800 o així, no? No me'n recordo ben bé quin any era, però bueno, això ho feien davant del Palau de la Virreina. Es posaven unes persones i per unes pessetes t'escrivien o et llegien documents o et firmava, o t'assessoraven, coses d'aquestes.
Ah, molt bé.
Davant del Palau de la Virreina, era això, les Rambles.
Investigar quina novel·la és aquesta, no? Vols dir?
Sí, sí. Bueno, no sé.
A veure si algú se'n recorda o algú li sona.
No, això. Perfecte. Jo sé que ho vaig llegir amb una novel·la d'aquestes històriques d'aquí a Barcelona i em va fer curiositat. I això es posava
davant del Palau. No seria la Catedral del Mar? No.
No, la Catedral del Mar, no. Aquesta me l'he llegit 400 vegades.
Ja, d'acord, te la saps. Molt bé.
Sí, sí.
Doncs a veure si algú ens ho diu. Tu tens una altra resposta.
Sí, una altra resposta. Com es noten els mascles i les femelles dels periquitos?
Uh-huh.
Mira, agafes una galleda, l'emplenes d'aigua, agafes dos periquitos i es poses un pal i es poses a sobre i els vas traient de l'aigua i els vas ficant a l'aigua. Els vas traient de l'aigua i els vas ficant a l'aigua. I hi haurà un periquito que dirà, ja estic de l'aigua fins als collons. Aquell és el mascle.
I estava tenint allò... Pensava, ara, quina serà la resposta? Estava escoltant amb tota l'atenció, pensant que jo ara aprendria una cosa nova. I resulta que m'has fet l'acudit i t'has quedat amb mi.
Mira, no, una altra cosa. Les mascles, el bec de davant, tenen com una crosta, una estrelleta tal pel bec. Les mascles són més primetes, més finetes, i la femella és més fineta i més primeta, i el mascle sol tenir el caparró, el que és el bec, més gruixut.
Ja. O sigui, pensava que feien... La pregunta era sobre si cantaven tots dos o no, només cantaven mascles o femelles. Diria que era això. Això ja no ho sabem. Això no ho sabem.
Ja volia fer una mica de conya.
Molt bé, ja va bé.
Després, una altra cosa, sobre la Marató, que vaig estar escoltant el fantàstic programa que vau fer dissabte i diumenge. M'ho vaig passar com un nen petit amb sabates noves. De veritat que vaig gaudir moltíssim. Primerament la Marató, la intervenció que vau fer el dissabte, ja, bueno, fantàstic. Però jo vaig ser 22 anys, vaig estar de massagista a les Maratons, i no varen dir, molta gent varen dir que se'ls carregaven els bessons, que no podien... A cada 5 quilòmetres, ara potser serà menys, no sé ara com va, perquè ja fa bastants anys que m'hi vaig, hi havia un control amb metge voluntari, involuntariat, eh?
Sí.
Un metge voluntari i massagistes, érem potser 5 o 6 massagistes amb camilles i tot allà al terra. Que n'hi havia molts corredors que es paraven un momentet allà, es fotien allà al terra,
sí.
O si foties un massatge així ràpid, els desbloqueixaves i pam, pam, un altre cop a córrer. I això, bueno, no ho veig, no és, bueno, almenys no he sentit cap vegada que
hi havia aquest servei. És veritat, jo tampoc.
Voluntariat.
A veure si algú ens ho sap dir.
Això sí, de vitillaments i de barretes d'alimentació.
Sí, això sí, però de massatgista i metge no em sona de res. Però a veure si algú que l'hagi fet ens ho sap dir.
Cada 5 quilòmetres n'hi havia.
D'acord.
I era més maco, jo la vaig fer, i anava quan venien de Mataró, i pujaven a dalt a l'estadi. Jo sí que era maco. Però el que passa que, esclar, per cada poble que passen han de tallar el tràfic,
clar,
han de
donar
més molèsties, han de pagar per obrir a dalt a l'estadi.
Sí, sí.
I, esclar, tot això influeix perquè hagin fet aquesta castanya que han fet per aquí a Barcelona.
Sí,
jo crec que això, en fi, abans era molt més xulo. Quan venien de Mataró.
Era més xulo.
I pujaven a dalt a l'estadi.
Clar. Molt bé, Bep, moltes gràcies.
Entrar a l'estadi és una passada, és una il·lusió
segur,
molt gran.
Clar, sí, imagina't, després de tants quilòmetres.
Bé, no, Marta.
Que vagi molt bé, bona nit, que descansis, adéu. I tanquem les trucades avui amb en Joan des de Vallcarca, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. A veure, estic ficat al llit i tinc la veu una mica diferent,
no
us penseu que m'estigui morint.
No, no, i ara, per l'amor de Déu.
Vale, a veure... ha trobat algú sobre això de Montserrat?
Sí, de la seguretat, que va trobar molta policia.
Que van amb matralleta i tot plegat.
Sí.
Home, això és una mica exagerat. I ara parlava amb la Carme diu, com que té que venir jo a Sant Pare i té prevista la visita, però bueno, encara queden dies, vull dir que no...
Que vols dir que és per això?
Per això, podria, no ho sé... O que no hi hagués alguna autoritat.
Que no hi hagués alguna autoritat, sí.
O alguna d'allò. Perquè a mi, com jo vaig dir, em van robar la cartera...
Sí, me'n recordo que ho has dit.
A Montserrat, culpa meva, perquè ja no m'hagués fet falta que li hagués donat a la mà, no? Vull dir que li vaig posar en bandeja. I vaig anar amb els Mossos, que tenen allà un petit despatx, i aquell noi encara deu riure, perquè quan li vaig dir que és que... A Montserrat, que passin aquestes coses, diu. A Montserrat, diu, hi ha tot arreu que hi hagi aglomeracions.
Exacte, sí senyor.
Diu, no, això no vol dir res.
Això no vol dir res. Doncs a veure si algú altre ha trobat el mateix.
Ara, esclar, ser un mosso no era un policia amb matallet i tot plegat. No ho sé,
a veure si...
Moltes gràcies, sí.
Molt bé, Joan.
Vale.
Doncs que descansis.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Va, que tenim temps per recordar-vos el que farem la setmana de Sant Jordi.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
I és aquesta crida als oients del programa que vulguin participar a la Setmana dels Contes Ignorants. De què es tracta? Doncs, com sabeu, cada setmana dediquem els últims minuts del programa a un autor o una autora que ha publicat un llibre de contes. Doncs, de cara a la Setmana de Sant Jordi, que va del 20 al 24 d'abril, en lloc de buscar un llibre ja publicat, us animem a escriure el vostre propi conte o relat. On i com s'ha d'enviar? Doncs per correu electrònic a ignorants@catradio.cat o bé per correu tradicional a la nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, diagonal 614, 080 21 de Barcelona. Com ha de ser? Doncs un relat de 5 o 6 pàgines, escrites en Word, amb una lletra Arial 16, perquè tots tinguin una mateixa llargada, i entre tots els que rebem, l'Anna Maria Ricard, que és qui prepara la secció Contes per anar a dormir, en triarà 5 que llegirem abans d'acabar la nit dels ignorants. Teniu temps per escriure i fer-nos-ho arribar fins al dimecres 15 d'abril. Vinga, va, us animeu a escriure un conte per anar a dormir?
Contes per anar a dormir, amb Anna Maria Ricart.
Aquesta setmana és una miqueta més curta, perquè hi va haver els premis Òscar, i per tant no hi havia programa, però l'Anna avui és aquí, perquè hem dit, escolta'm, encara que sigui més curta la setmana, tu vine aquí, proposa'ns algun autor o alguna autora. Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
I no sé, avui ens portes, em dius, l'últim premi recull de narració, Joaquim Ruïra.
Sí, una obra premiada que es diu Vòrtex, de Francesc Duc Casanova, publicat per Cap de Brot Edicions. Francesc Duc Casanova és gironí i, a banda d'escriptor, és diplomat en fisioteràpia i té un postgrau en coaching de la salut.
Carai, tu.
Que és del que treballa.
Uh-huh.
I com un fisioterapeuta comença a escriure?
Sí, exacte, això.
Doncs ho va explicar ell en una entrevista al Diari de Girona. Diu que als 20 i pocs anys va començar a sentir el coquet d'escriure, va començar a presentar-se a concursos i els anava guanyant.
Ah, mira, que bé, molt
exacte.
Bé.
Ha publicat des de llavors diversos reculls de relats premiats, com Altres Mares, Premi 7 Lletres 2018, o El vol de l'Alícia i altres contes, 30è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa i 34è Premi Països Catalans Solstici d'Estiu, entre d'altres. I també ha publicat una novel·la, Joana, també premiada amb el 39è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre.
Carai, tu, sí, molt sí. Bé. No el coneixia, eh? Molt bé, molt
jo
bé.
Jo no el coneixia tampoc, he de dir que m'han agradat molt
sí. Oh,
sí, els contes. Sí, sí, sí. En aquests contes, en Francesc Duc, volent-ho o sense voler-ho, ens parla de la felicitat, la que tenim just abans d'un daltabaix, la que aconseguim sense creure-hi. O podem dir també que ens parla de la infelicitat, o sigui, de les dues cares de la mateixa moneda, uh-huh. I segons com caigui, podem destacar una cosa o l'altra.
O l'altra.
Però les dues hi són aquests contes. Uh-huh.
I el conte d'avui, quin és?
Serà el d'avui i el de demà.
Uh-huh. D'acord.
Es diu Eduard i ens fa viure les hores finals d'una festa de final de curs d'un grup d'universitaris al costat d'un llac.
Molt bé. Doncs Eduard, un dels contes del llibre Vòrtex, de Francesc Duc Casanova, publicat per Cap de Brot Edicions.
L'Àlex i en Robert van arrossegar el matalàs inflable per terra, estirant-lo tots dos d'un mateix extrem, amb l'Edu dormint-hi al damunt. Els altres rèiem intentant no despertar-lo. Estic segura, però, que per molt que haguéssim xisclat, no l'hauríem desvetllat, l'Edu era com un tronc, una soca inalterable que havia sucumbit a la nit, a l'alcohol, al cansament i a la felicitat extrema. Dormia com no he vist dormir mai ningú. Feia una fila ridícula i divertida, amb la camisa de màniga curta, totalment desbotonada, oberta pel mig, amb aquell pit tendre de tan sols 22 anys, inflat d'anar al gimnàs, i amb una línia vertical de pèl fi que li naixia allà on pràcticament s'ajunten les dues clavícules i li moria sota la goma dels calçotets. No duia pantalons. Se'ls havia tret durant la nit o algú els hi havia pres expressament mentre dormia la mona perquè aquella imatge fos encara més graciosa. Roncava profundament damunt d'aquell matalàs inflable i s'endevinava a simple vista que era feliç. D'entre tots nosaltres, l'Edu era sempre el que més plaer semblava extreure de la vida, amb aquella facilitat per entendre's amb tothom, per caure bé sense pretendre-ho, amb aquella boca enorme que, digués el que digués, es feia escoltar per interessant o divertit. Tenia aquella virtut que només tenen els líders que ho són per naturalesa. Aquells que no busquen agradar, però que no poden fer altra cosa. Un do, això mateix. I ha estirat, d'aquella manera tan despreocupada, exposat i real, els que ens el miràvem no podíem sinó fer-nos el nostre. Les primeres llums del dia es reflectien damunt l'aigua del llac. S'escolaven entre les branques dels arbres altíssims que ens feien ombra, com si ho fessin a través de prismes, canviant de tonalitat, filtrant-se entre el fullam d'estiu amb certa vergonya. Partícules de pol·len suraven ben visibles, com cuques de llum diminutes i diurnes. La temperatura era càlida, tot i ser tan d'hora, però a la vegada corria un aire fresc que feia reviure. La majoria encara no havíem anat a dormir, d'altres havien fet un petit son i ja tornaven a ser dempeus. N'hi havia que apareixien d'entre el bosc on segur que s'havien fet més íntims del que ho eren abans d'iniciar aquella festa de final de curs. Tots, tant els que ens havien mantingut en vetlla com els que havien partit la nit amb un son, veient i escoltant com l'Edu roncava esllanguit damunt l'inflable, amb les ulleres de sol al cap, els calçotets de color granat i les xancletes als peus, compartíem el seu somriure extasiat. L'Àlex i en Robert van esquivar un parell de pedres grosses i arrels boterudes que hi havia en aquells 15 metres escassos que separaven l'aigua planera del llac de la zona on havíem acampat. Quan van ser a la riba, tots dos, amb els peus descalços dins l'aigua, van col·locar el matalàs inflable damunt la superfície i, d'una empenta lleu, acompanyant l'embarcació, van enviar l'Edu dorment llac enllà. La llum d'aquella matinada li daurava el cos adormit i les nostres mirades s'hi concentraven al damunt com les de criatures davant l'aparador d'una pastisseria francesa. Havíem acabat els estudis. L'estiu es presentava com el darrer de llibertat absoluta i les nostres converses convergien allà mateix, el futur imminent, les etapes que emprendríem, la feina, el màster i les festes que durant aquells 2 mesos ens farien exultar i tocar el cel amb la punta dels dits. Érem un grup unit, el més unit. No n'hi pot haver cap altre que gaudís d'un encaix tan perfecte com el nostre. 25 estudiants universitaris acabats de graduar que engranàvem sense ni una fissura, sense egos, ni conflictes, ni malentesos, i tot gràcies a ell. L'Edu ens feia de punta del compàs i tot giràvem al voltant sense estridències que posessin en perill aquell equilibri tan difícil que havíem creat sense esforços. No sé si ell n'era conscient llavors, si entenia aquell rol que jugava sense voler-ho, si copsava que era la nostra força de gravitació, qui regulava la nostra atracció, qui ens mantenia en l'òrbita correcta i corregia les desavinences abans que sorgissin fent contrapès cap allà on calgués. Tan tabalot, tan franc, tan esplèndid i a la vegada imprescindible. L'Edu, el nostre punt just. El matalàs no va allunyar-se gaire. Una lleugera brisa el gronxava, però semblava que no acabava de moure'l cap enlloc. L'Àlex i en Robert van anar cap a una de les neveres que havíem carregat pesadament pel bosc la nit anterior fins a aconseguir arribar en aquella clariana on havíem acampat. Aquell paratge perfecte entre pins i alzines ens allunyava més de la resta del món del que realment ho feia la distància física que ens separava de casa. La nit abans, sopant el que entre tots havíem portat, vam estar d'acord que si allà era molt més remot que haver marxat de viatge de final de curs a qualsevol illa paradisíaca. Allà hi podríem tornar sempre que volguéssim i els records serien només nostres, res de compartir-los amb milers de turistes apilonats i ansiosos de fotografiar-ho tot. No havíem fet gaire quilòmetres per arribar-hi, però de veritat que ens semblava que vivíem aquella festa en una altra dimensió. A dins d'una nevera que encara conservava un grapat de glaçons, l'Àlex i en Robert en van treure un parell de cerveses, les van encetar, van brindar i es van asseure al nostre costat. L'Àlex, a la meva dreta, em va mirar i em va besar. Gust de llúpol. No érem parella ni ho havíem estat en el passat, però aquella nit ens havia vingut de gust compartir-nos els llavis. Em va allargar la cervesa, em vaig fer un glop que no em va semblar prou fresc i li vaig tornar. Vaig deixar caure el meu cap damunt la seva espatlla i em vaig dedicar, com tots els allà presents, a observar l'Edu damunt del matalàs que flotava. Em va ser impossible no pensar en aquells 40 dies de feia gairebé 2 anys. Aquell cos que surava al llac era el mateix que m'havia fet levitar damunt el somier de la meva habitació. La primera vegada va ser un rampell als banys de la biblioteca. M'hi va treure les calces i es va encarregar de fer-me oblidar els exàmens que ens tormentaven a tots durant aquella setmana. Va ser una d'aquelles històries que no van enlloc, però que es viuen com si en depengués la vida. L'Edu excel·lia en l'art de fer-me riure i això era una llapada de gelat d'avellana una tarda d'estiu a 40 graus. No era delicat en el tacte, les carícies matusseres, les embranzides animals, però tot era d'una manera certa, sense excuses ni obagues, i tenia aquella rialla de cap enrere, les dents al vent i les comissures fins a les orelles que el feien valent i de peluix alhora. Com es pot ser així? Va preguntar-me l'Àlex, mirant-lo en la distància. Així com? Ja saps què vol dir. Així, d'aquesta manera que és l'Edu. No ho sé, és ell i punt. No hi podem buscar motius ni raons. És perfecte, oi? I ui, ho deixem aquí?
Ui, que com això pot anar bé o no. O no.
O no.
M'has deixat del compte en aquell moment que sí. Dius ara... Demà l'acabem, no?
Demà l'acabem, sí, sí, sí. Estan tots
perquè
mirant.
Més estona no podíem... No. Més dies no podia saber què passava amb l'Edu. Doncs va, demà sabrem com acaba aquesta història. Moltes gràcies, Anna Maria.
Gràcies a vosaltres.
En aquest programa, doncs moltes vegades llegim històries de persones i escriptors i escriptores reconegudíssims que tenen llargues trajectòries i de cop i volta ens apareix l'Anna Maria amb un llibre que és Premi Recull de Narració Joaquim Ruyra any 2025 i descobrim històries noves fetes per mans noves o com a mínim que ni l'Anna ni jo coneixíem en Francesc Duc Casanova, que llegirem aquesta setmana. Veiem demà com acaba aquesta història. Serà demà a partir de les 12 de la nit quan tornarem amb una nova edició de La nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Com sempre, hi ha més converses, hi ha més preguntes i més respostes vostres. Com sempre, amb ganes d'anar-nos a dormir sabent alguna cosa nova més. Així que us deixem amb les notícies de les 2 de la matinada i nosaltres tornem demà a partir de les 12. Que descanseu, bona nit.